Les escombraries a les platges crea consciència sobre l'impacte de la contaminació entre la població en general. En canvi, la que es troba al fons marí no és apreciable per bona part de la societat. Un estudi fet per científics de la Universitat de Barcelona alerten que el fons marí s'està convertint en un gran abocador. Avui en parlem al Connectats amb Miquel Canals, que és director del Departament de Dinàmica de la Terra i l'Oceà de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda, Miquel.
Bona tarda, tinguem.
Molt bona tarda. Exactament què és el que us ha permès confirmar aquest nou estudi?
Bé, aquest estudi el que ens ha permès confirmar, o reconfirmar, si cap, és l'extraordinari abast de les deixalles que estan esteses pels fons marins del nostre país i més enllà. De fet, es tracta d'una problemàtica global que no deixa de ser una conseqüència de la societat del consum, de la societat del vessament al medi ambient, tant a terra com a les costes, com finalment al mar, de tantes i tantes deixalles.
Aquest estudi que ara fem referència s'està referint a quin fons marí? Està delimitat en l'espai en concret o es parla del fons marí en general?
No, nosaltres el que hem fet és un estudi d'abast global, és a dir, entre els nostres coautors hi ha investigadors de molts països del món, també països llunyans, com ara Japó i Estats Units, i tots plegats, som un grup bastant nombrós, hem aportat les nostres millors dades i el nostre millor coneixement per poder fer una valoració de l'estat d'acumulació de deixalles en els nostres mars i oceans. Això no treu que hi hagin referències concretes a indrets que ens queden relativament a prop, no? A la Mediterrània, per exemple, o en aigües de França, o fins i tot, com deia, del nostre país.
Si ens fixem en el que tenim més a prop, és a dir, en la situació del mar Mediterrani, quina seria la valoració? Quin és el seu estat?
La valoració que podem fer de la Mediterrània lliga amb un fet que comparteix amb totes les altres mars que estan envoltades de terra, no? És a dir, una mar interior, com és la Mediterrània, envoltada de terra, vol dir que és una mar envoltada d'humanitat, i no des de fa pas poc temps, sinó des de fa moltíssims segles o fins i tot mil·lennis. Aleshores, per diferents camins, per via atmosfèrica, a través dels rius i per diferents camins més moderns també, bé, bona part dels residus que generen aquestes enormes quantitats d'humanitat en aquestes mars com la Mediterrània acaben anant a parar al mar, no? I allà hi ha tot un seguit de processos que, per una banda, poden fer que determinats tipus de deixalles, com certs plàstics, amb el temps s'acabin esmicolant amb milions de fragments molt més petits que encara es poden escampar molt més fàcilment, i també fan aquests processos que hi hagi alguns indrets, com certes valls submarines en el nostre país, però també en països propers, en les quals es concentra, per un efecte purament gravitacional, grans murs de deixalles de diferents mides, no? I de composició també molt diversa. És a dir, hi ha, per exemple, fotografies fetes en els fons marins de centenars o fins i tot milers de metres de fondària, en els quals s'han trobat des de cotxes, embarcacions enfonsades, carrets de supermercat, pneumàtics, en fi, tot el que vostè es pugui imaginar i molt més.
Déu-n'hi-do. En comparació amb estudis anteriors, com es comprova l'evolució de la situació fins a dia d'avui? És a dir, estem parlant d'una situació que s'ha agreujat en poc temps?
Sí, diguem que la situació s'ha anat agreujant i s'ha agreujat fins al punt que aquesta problemàtica que potser algunes persones o oïdors li pot semblar un tant exòtica i llunyana, és una problemàtica que ja està damunt de la taula en l'agenda política internacional. Hi ha grups de poder, com pot ser el G7, o autoritats mundials, com pot ser el mateix papa de l'Església Catòlica, que s'han fet ressò en diferents documents, en encícliques, d'aquesta problemàtica. Aleshores, la situació és un crescendo, més que res perquè cada vegada som més, perquè tot i que alguns països, el nostre podria ser un exemple, doncs s'ha millorat molt en els darrers anys en les pràctiques de gestió de residus, també és cert que hi ha molts altres països doncs, on les prioritats ara mateix doncs, són unes altres. Són, per exemple, doncs, anar donar menjar, poder atendre des del punt de vista sanitari els seus ciutadans i aleshores el medi ambient, la cura del medi ambient, doncs, en aquests casos doncs, queda relegada a un segon o tercer pla. No? És a dir, es donen situacions molt desiguals entre els diferents països del món i aquesta desigualtat doncs, també fa doncs, que, bé, que el riu aquest, el de Vassall, de Deixalles, vist el planeta en el seu conjunt, doncs no s'aturi i que, per tant, doncs, bueno, s'hagi plantejat la necessitat d'actuar a les fonts d'aquestes deixalles, almenys d'algunes d'elles, com, per exemple, els plàstics d'un sol ús. En aquest sentit, la Unió Europea doncs, s'ha posat a fer el deure, s'ha remengat, i ara mateix, doncs, com a conseqüència de directives europees, doncs, veiem que hi ha determinats tipus de plàstic d'un sol ús doncs, que o bé ja s'aconsella o fins i tot ja directament no es poden utilitzar, o si ens en volem servir, doncs hem de pagar una petita quantitat, la qual s'espera, com les bosses de plàstic als supermercats, la qual s'espera doncs, que tingui un efecte dissuasori en el seu ús.
Perquè la majoria d'aquesta brossa que es troba al fons marí, hi ha un percentatge molt alt que és plàstic, no?, com ara comentava.
Sí, hi ha molts tipus, també hi ha, per exemple, restes d'arts de pesca, amb determinats ingressos especialment, però és cert que fent així un canmàs, el tipus de deixalla dominant és el plàstic. Plàstic, clar, quan ho diem així, simplifiquem molt, perquè hi ha molts tipus diferents de plàstics. Els plàstics són polímers, i aquests polímers doncs, tenen propietats, resistències, composicions, densitats també altament diverses, la qual cosa fa que el seu comportament en el medi natural, en aquest cas en el mar, doncs també pugui ser molt divers. Els plàstics tenen moltes característiques que doncs, els han posat al capdavant dels estris i de tot el que utilitzem en el nostre dia a dia, és a dir, són duradors, són relativament resistents, en fi, tenen una gran quantitat de propietats, o si es vol, virtuts. Però, per altra banda, aquestes mateixes propietats, és a dir, la seva resistència, la seva poca, en general, degradabilitat, doncs el que fan és que un cop entren en el medi natural, un cop entren en el mar, doncs poden persistir doncs, durant dècades, i després per quins tipus de plàstic, doncs durant moltes dècades, fins i tot algun segle. Uh-huh. Aleshores, això fa que els trobem a les nostres platges. Hi ha platges on els grans que creiem que són d'arena, en realitat hi ha més grans de plàstics arrodonits que no pas d'arena, els trobem a la superfície del mar, a la columna d'aigua i també de manera molt i molt important en el mateix fons marí.
De quina manera està afectant ara mateix tota aquesta brossa, totes aquestes deixalles a l'ecosistema marí?
Està afectant de moltes maneres, no? Diguem que les cares de la contaminació per deixalles són moltes i diverses. Li donaré algun exemple, és a dir, un lloc on hi ha una gran acumulació de deixalles, doncs és un lloc on el substrat natural, el fons marí natural, doncs ja no hi és, i per tant, doncs, gran quantitat d'organismes, del bentos especialment, que necessiten unes determinades condicions de substrat, és a dir, el substrat natural, per poder implantar-se i fer el seu cicle de vida, doncs ja no ho poden fer, senzillament perquè aquell territori, aquell terreny, aquell hàbitat natural doncs, ha deixat d'existir i ha estat substituït doncs, per un hàbitat artificial format bàsicament doncs, per aquest substrat de deixalles. Un altre exemple seria el cas de determinats xarxes i altres arts de pesca que queden enganxades o que són directament abandonades doncs, perquè ja s'han fet d'elles en el fons del mar, doncs moltes d'elles, tot i d'estar abandonades, continuen pescant, és a dir, continuen matant organismes marins. I a més són organismes, és una mort absolutament estèril que ningú en treu cap profit. Un altre exemple d'interacció amb els organismes seria el cas que de vegades hem vist, jo diria que la majoria dels que ara estem doncs, en aquest programa o seguint-lo, doncs en algunes imatges o reportatges allò esfereïdors, doncs veiem doncs, balenes que tenen l'estómac ple de fragments de deixalles, molt especialment de plàstic de mides grans, foques que estan doncs, enganxades amb cables o amb anelles de plàstic o metàl·liques, etcètera, etcètera, no? És a dir que, bueno, ja dic, els impactes són molt diversos. També s'ha fet, sobretot en els darrers anys, s'ha fet recerca en relació, per exemple, amb la ingesta de partícules molt petites, el que en diem microplàstic, que són de més de 5 mil·límetres de diàmetre, per part d'organismes marins, organismes que, en alguns casos, doncs, poden entrar també a la nostra dieta, no? Llavors, per saber doncs, si realment aquesta ingesta doncs, d'aquests microplàstics que tenen doncs, també uns additius químics, doncs d'alguna manera pot passar doncs, en el peix o en el crustaci que els ingereix i si això d'alguna manera doncs, pot també afectar negativament a la qualitat doncs, d'aquest aliment i no solament a la qualitat, sinó al consum saludable, no? En el sentit de que no arribés a traspassar determinats elements, determinades substàncies tòxiques en el nostre cos a través de la ingesta. Aquest darrer és un tema encara debatut, com molts altres, i realment, bé, doncs tot plegat crec jo que mostra doncs, aquesta diversitat a què abans feia referència d'impactes provocats per el que en diem de vegades la deixallització, és a dir, l'acumulació incessant de deixalles en l'ambient marí.
El resultat d'aquest estudi alerta que cal aturar immediatament aquesta situació i ho podríem abordar des de diferents perspectives. És a dir, què hauríem de fer els ciutadans, què és el que està al nostre abast com a societat per contribuir-hi a que això no vagi a més? Què podríem fer els polítics? Seria una altra manera també de...
Sí, esclar, esclar, els polítics i els ciutadans estan units per una corretja de transmissió i que a vegades doncs, bé, no està prou tensa i de vegades doncs, sí, fins i tot sembla que es pugui trencar en qualsevol moment, no? Allò que en diuen en castellà en diuen el hartazgo de la política, no? El cansament de la política que pateixen molts ciutadans. A veure, anant a la seva pregunta, jo li diria que els nivells d'actuació són també múltiples. Com a ciutadans hem d'aplicar-nos sí o sí doncs, el concepte de consum responsable. És a dir, no consumir ni, per tant, no generar ni un residu més dels que són estrictament necessaris pel nostre dia a dia. Això afecta doncs, hàbits de consum, hàbits d'utilització de materials, especialment plàstics, com dèiem abans, per exemple, d'un sol ús. Hem de tenir cura del medi ambient. Jo visc en un lloc on de tant en tant doncs, s'hi fan aquí, curses populars i en fi, una sèrie d'activitats esportives en el medi natural i quan després vas anar allà doncs, te n'adones que aquestes persones que s'ho passen també en el medi natural, alguns d'ells doncs, realment no hi tenen cap cura perquè llancen doncs, recipients de tena i objectes que els hi són inútils doncs, al llarg del seu recorregut. El mateix succeeix en el mar i a les platges. Per tant, aquí hi ha un primer nivell d'actuació que ens afecta, que ens interpel·la a tots com a ciutadans d'aquest planeta que cada vegada se'ns està quedant més petit. Després hi ha un altre nivell d'actuació que són les mesures dictades per la política. És a dir, d'alguna manera constrenyir doncs, determinades situacions que per voluntat pròpia, voluntat dels ciutadans, doncs no s'acaben de reconduir. I en aquest sentit, doncs hi ha aquesta directiva abans, a la que abans feia referència sobre la limitació d'ús dels plàstics que només s'utilitzen en principi una vegada. També hi ha altres directives europees que a molts ciutadans els hi queda com una cosa molt llunyana i molt etèria, però que hi són i que estan jugant a favor dels nostres mars i oceans, com és, per exemple, la directiva mar sobre l'estratègia marina. Aquesta directiva, jo personalment doncs, estic col·laborant per la seva implementació, doncs té un seguit de 11 indicadors per avaluar i, idealment, per poder assolir el bon estat ambiental dels mars i oceans que envolten Europa. Bé, doncs dins d'aquests 11 indicadors n'hi ha un, que és l'indicador 10, que és sobre deixalles marines. Aleshores, doncs, hi ha diferents grups de treball que estan doncs, discutint i preparant documentació perquè els països membres, els estats membres, doncs acaben implementant un seguit de mesures que afavoreixin aquest assoliment del bon estat ambiental de les nostres mars i oceans. Per tant, com veu, doncs hi ha això que li deia al començament, no? Hi ha nivells d'acció, doncs des del ciutadà de peu fins les més altes instàncies polítiques que en regeixen.
Dèiem al començament que aquestes escombraries, aquesta brossa a les platges sí que és visible, no ho és en el cas del fons marí. Tinc entès que ahir hi havia ciutats al litoral que celebraven el Clean Up Day.
Sí.
Això, clar, a les platges doncs, es pot fer, però què passa amb el que hi ha en aquests abocadors que hi ha al fons dels nostres mars?
Sí, bé, en castellà aquesta pregunta és molt interessant. En castellà hi ha aquella frase que diu que no ven corazón que no siente, no? En el sentit de que, aplicant-ho al tema que ens ocupa, doncs bé, tot allò que no veiem, totes aquelles deixalles, totes aquelles, en fi, les diferents prometences, no?, dels tres fons marins, doncs com que la major part, la immensa majoria dels humans, doncs no les veuen, doncs per tant, escolta, és com si no hi fossin, no? Per tant, no en generen res. Bé, aquesta jo crec que és una postura que és equivocada, que s'ha d'anar corregint. Tampoc veiem el que està passant, doncs, a uns pocs metres de casa nostra, però sí que ja hem assolit, doncs, un coneixement, doncs, que, per exemple, els territoris emergits, doncs, també estan exposats i sofrint molt, doncs, un seguit d'impactes medioambientals, no? El mateix hauria, jo crec que arribarà, un dia o altre, jo diria més aviat d'hora que tard, en relació amb els fons marins, no? És a dir, el procés que la humanitat en el seu conjunt, doncs, ha exercit sobre els fons marins, és allò d'anar sempre més lluny i més fons, i més profund, no?
Sí.
És a dir, quan els nostres recursos, per exemple, de pesca, doncs, a prop de la costa es anaven acabant, doncs, la resposta sempre era la mateixa, no? Anem més lluny i a més profunditat. I quan aquí, en aquest segon lloc, s'acabaven, doncs, la mateixa resposta, no? És l'actitud, doncs, purament extractiva i sense cura, doncs per aquest ambient tan fonamental, tan essencial per la vida tal com la coneixem en el nostre planeta. Aleshores, aquesta mena de progressió, no?, d'extensió de les activitats humanes, doncs ha anat acompanyada dels corresponents impactes, és a dir, la destrucció de comunitats bentòniques per determinats tipus de pesca de fons, l'acumulació de deixalles i, en definitiva, doncs, la malmetença dels ecosistemes marins. Plegat, què vol dir? Doncs que hem seguit un procés molt semblant, també en el mar, en el que fa molts més anys, fa segles, i de fet va començar fa mil·lennis, es va produir a terra. És a dir, a terra, els llocs, diguem, en el seu estat més o menys natural, no són al voltant nostre habitualment, sinó que hem d'anar a parcs naturals, hem d'anar a llocs protegits, perquè d'alguna manera, doncs, puguem veure, puguem viure també, doncs, com era, doncs, els ambients naturals en el nostre planeta. I aquests racons, aquests indrets protegits, són, en termes de superfície, en termes de proporció de la seva superfície, són molt petits comparats amb els que estem utilitzant per la nostra agricultura, per les nostres zones urbanes, industrials, infraestructures de tota mena, etcètera, etcètera. En el mar estem exactament copiant aquest mateix tipus de procés, amb l'acabant de que determinades zones, especialment les més remotes, doncs no hi ha cap control. Bé, amb això jo diria que ens hi hem de començar a posar, no diré que no s'intenti fer res, però fins ara, més enllà de la declaració d'algunes reserves naturals marines gegantines, per la seva extensió, doncs encara hi ha moltíssim camí per recórrer.
Doncs haurem de fer aquest esforç per intentar frenar aquesta tendència. Miquel Canals, director del Departament de Dinàmica de la Terra i l'Oceà de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per passar avui pel Connectats i molt bona tarda.
Molt bé, ha estat un plaer, bona tarda i a disposar quan vulgueu.
Gràcies, igualment, adeu-siau.
Adeu-siau.